está en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arribem a la una, a dos quarts d'una del migdia. Què tal? Benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra, a la teva COPE més propera. Estem en plenes festes nadalenques. El Nadal el tenim ja aquí a girar, grans celebracions. I és un moment, i això ja ho heu notat, per fer un munt de coses solidàries. Curses, recollida de regals, d'aliments... És una època d'aquestes en les quals, doncs, hi ha fins i tot, m'atreviria a dir, una sobresaturació, m'atreviria a dir, no? Encara que ser solidari ha de ser tot l'any. Possiblement, si ho repartim en tot l'any, van les coses millor, però són dates que conviden a fer tot això. Bé, però no totes són a gust de tothom. Habitualment, quan fas una cosa d'aquestes, jo què sé, com marató de dones de sang, o i a canvi un regal, o recollida de regals per els que fa Creu Roja, per exemple, o d'altres qüestions solidàries, per lluita d'investigació com les malalties, hi ha d'altres que estàs d'acord, vull dir, són coses xules, maques, amables... I hi ha d'altres que no tots els veïns, en aquest cas parlo de Barcelona, estarien molt d'acord. Parlo de la Papa Noelada Motera, que es celebra aquest any, concretament demà passat. I no hi ha un permís per fer una cosa així. Bé, la Papa Noelada Motera són molts motoristes, amb el barret de Papa Noel, que teòricament recullen joguines pels nens. Clar, això és un què, i els veïns no acaben d'estar gaire d'acord amb això. I demanen una gestió. Demanen una gestió sobre el tema. Avui parlarem d'això amb el síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David Bondia, perquè ja han rebut una queixa i han presentat doncs aquesta queixa a l'Ajuntament demanant unes mesures cautelars davant d'aquesta Papa Noelada, que no sé, ara mateix exactament no sé com està la situació, penso que ni està ni se l'espera, penso, però en parlarem d'ell, d'això, aquí, sobretot per unes qüestions que a vegades l'excusa, els mèrits també importen en aquest cas, no? Habitualment importen com es fan les coses, no? Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. I us explico que el temps que tenim per aquesta tarda és sol. Bé, està. Sol. Aquí podria acabar la... Bé, diria alguna cosa. A l'extrem nord de la Costa Brava, la mar, doncs hi ha una alerta activada per mal estat de la mar, no? Aquesta seria la novetat. Algun núvol perdut pel centre de Catalunya, cap a la Vall d'Aran... però no esperem cap mena de pluja ni més enllà. Més aviat és un dia de predomini del sol pràcticament igual que tot el cap de setmana. De fet, si hem de destacar alguna cosa tant de dissabte com de diumenge, seria cap al Segrià, cap a la Terra Alta, cap a aquestes comarques, doncs núvols i boira. Però tota la resta, un cop s'aixequi tot això, sol i més sol, tant dissabte com diumenge. La pluja ni està ni se l'espera. Les temperatures començaran a pujar. Estaran per sobre del que tocaria per l'època, sobretot progressivament durant tot el cap de setmana. No és que faci una calor de bojos, però sí que estarem per sobre del que tocaria per l'època. I el més preocupant és que no tenim pluja a la vista. De fet, hi ha un anticicló posat al mig d'Europa, un anticicló potent d'aquells que no deixen passar absolutament res, i penso que aquest senyor anticicló doncs té previst estar aquí uns quants dies. Així que, de pluja, ni aquest cap de setmana, ni ben entrada la setmana que ve, d'entrada ni està ni se l'espera. I com tenim la xarxa viària a aquestes hores? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs, de moment, no gaire bé a l'autopista P7, on hi ha hagut ja fa una estoneta un accident a l'altura de Barberà del Vallès amb dos camions implicats. Hi ha dos carrils ocupats, és en sentit sud, en sentit Tarragona, i les cues van augmentant. De moment ja pràcticament 10 quilòmetres des de Parets del Vallès fins a aquest punt de Barberà, com dèiem, en sentit sud, també una mica per l'efecte Badoc, en sentit contrari hi ha lentitud amb retencions entre Bellaterra i Barberà en sentit Girona. A la resta de vies no està sent un matí complicat, això és cert, però sí que hi ha, per exemple, lentitud, aturades a la C58 i també a la C33 de Montcada cap al Nus, on hi ha hagut també un accident, tot i que els vehicles s'han retirat ràpidament al voral. També queda trànsit lent amb retencions a la P7 en un parell de quilòmetres al Papiol, sobretot en direcció a Barcelona, és a dir, per connectar amb l'autopista P23. A Barcelona, a la Ronda Litoral, aquí trobarem trànsit lent, aturades intermitents a la zona entre Prim, sobretot Diagonal Mar, i fins a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, de moment. Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Que tinguis un bon divendres, Eduard.
Fins ara, gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara, si em permeteu, posarem l'ull a un altre país. Anirem fins a Islàndia. Islàndia és aquella illa que està molt cap al nord, que hi va haver una època que era possessió de Dinamarca, possessió danesa, i que va assolir la seva independència. I des de llavors ha tingut unes quantes coses. Ara mateix, Islàndia, si recordeu el 2008, quan la gran crisi, la crisi del totxo que va posar en escacs absolutament a tothom, doncs és aquell país que va fer fallida i va dir, bé, fins aquí. Borrón i cuenta nueva. Va posar tots els marcadors a zero i va començar. Clar, era una economia que podia permetre's això. No era com aquí, perquè pensaven, per què a Espanya això no ho fem? Doncs aquí la cosa era una mica més complicada que fer això. És un país, doncs, que en aquesta època de l'any pràcticament és de nit sempre, i és un país ple de volcans. Però com es viu a Islàndia? Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia. Primer de tot, una esmena de totalitat per dir, marxem cap a Islàndia. Quan tu me vas dir, informa't d'Islàndia, jo em pensava que m'enviaves a Islàndia.
Oh, seria...
I que ara estaria Reykjavik. Bon dia, senyor Cruz, aquí tinc a 4 o 5 islandesos de Catalunya que estan aquí al meu costat. Porto aquí una setmana fent un treball al terreny. Li porto tota la meva informació. Però on està aquest viatge?
Miri, els pressupostos són de la casa. Això no m'ho
Vostè és el director d'Herrera en COPE Catalunya i Andorra i em va dir, Sergi, m'has de parlar d'Islàndia. Jo he agafat bona informació que ara t'aportaré. Però me faltava el viatge.
Perquè nosaltres som un programa sostenible i viatjar en avió fins a Islàndia contamina...
Perfecte, el seu argument és demoledor. A més, estaria al costat de Pare Noel, que anirà a Lapònia per fer-li una entrevista. Bé, doncs Islàndia, com molt bé has dit, és una illa a l'oceà Atlàntic al sud del cercle polar àrtic, que està poblada per 360.000 habitants. Gairebé és com l'Hospitalet, eh?
Sí, sí, és l'Hospitalet de Llobregat.
Sí, és la 18a illa més gran del món, la segona europea, després de Gran Bretanya, i té una superfície de 103.000 quilòmetres quadrats. Llacs i glacials cobreixen el 14,3% de la illa i únicament el 23% és de vegetació. Hi ha 5.000 quilòmetres de litoral i, per tant, hi ha molts fiords absolutament turístics. El clima, estius frescos i breus, i els hiverns no són tan durs com altres ciutats europees perquè les mínimes són de 10 graus. Com tu molt bé has dit, el 2008 va fer la economia fallida, van fallar els tres principals bancs del país. I tot més va quedar parat. I la fallida d'Islàndia i després la de Lehman Brothers és com el punt de sortida de la recessió mundial. Van crear un deute de 50.000 milions d'euros, el 80% aportat pel sector bancari, 6 vegades el PIB. I tothom va veure, però com Islàndia pot quedar en fallida? Doncs sí, és el que va passar gairebé a tot el món. Els bancs començar a fer negocis. Quina va ser la seva resposta? Van nacionalitzar els bancs. 10.000 persones es van quedar sense casa i 26 responsables del sistema bancari van anar a la presó. Van caure el govern. De totes maneres, no es podia extralimitar les mesures d'Islàndia cap a Espanya i altres països més grans, evidentment per la seva diferència que hi ha de població, perquè Islàndia sí que no va pagar ni un euro públic al sistema bancari per aguantar-lo, però ho podien fer, tot i que el seu deute va ser important. Però Islàndia és l'inici de la gran recessió mundial, perquè va provocar un efecte contagi, perquè hi havia molts estalviadors del Regne Unit. I per què té aquesta atracció des d'ara Islàndia? Sí. Perquè hi és cap a Catalunya i Espanya. Jo crec que una mica, i això és opinió meua, per la diferenciació. Aquí som llatins, ens agrada anar en una situació diferent, com és un país nòrdic. I a més, doncs, el magnetisme, la seva bellesa, literatura també, on està de moda, doncs, la literatura nord, que pot ser de països nòrdics, i també Julio Verne va assolir, doncs, a Islàndia, que és una obra mestra, com és el viatge al centre de la Tierra. I en volcans, l'actualitat dels volcans, que en parlarem a la tarda a la Linterna, amb un geòleg de Catalunya que ha estat a Islàndia. A Islàndia hi ha 200 volcans. Cada 5 anys pot haver una erupció volcànica que, a més, crea noves illes al voltant. I ara s'espera una gran erupció. Per què? Des de finals d'octubre hi ha gairebé uns 1.000 terratrèmols diaris. A la zona del sud-est de la illa, a la ciutat de Grímsvík, a uns 60 quilòmetres de Reykjavík. És l'anomenat eixam sísmic, que també es va provocar a La Palma abans de la gran erupció volcànica a aquesta illa canària. Per tant, doncs, està a l'espera d'aquesta gran erupció volcànica. El per què? Doncs hi ha la trobada de dues grans plaques tectòniques en aquesta zona, que no seria trobada si només desencontre, perquè s'estan separant les plaques, per això està provocant aquest eixam sísmic, el que pot derivar en una gran erupció volcànica. Mira, està bé, sí. La meva informació d'Islàndia?
Molt bé, eh?
És correcte?
Home, no ho sé, suposo que sí. Si tu dius, és que és correcte, perquè jo sé que tu ets molt meticulós a l'hora de trobar aquesta informació.
Exacte.
Així que si el Sergi Toro ho diu, és que no dubteu ni un minut d'això.
Ara, si vol, l'any que ve me'n vaig al terreny, eh?
Home, jo l'acompanyaré.
Ah, val, farem tot el programa des d'allà.
Mira, si et sembla, podem fer un tastet del que ens espera l'any vinent quan marxem a Islàndia. Clar. Perquè parlaves de la literatura islandesa, però tenim...
Bueno, jo crec que la nòrdica, no? Està hores d'ara de moda, no? La literatura noir.
Sí, pues mira, tenim un català, un barceloní concretament, que és escriptor, i els seus llibres estan inspirats en aquesta barreja mediterrània de Catalunya i Islàndia, perquè viu allà des de fa un temps. Es diu Jordi Pujolà, que és autor del llibre No hay tigres en Islàndia, que anem a veure com viu allà. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Tu, des de quan vius a Islàndia?
Jo visc a Islàndia des del 2013.
O sigui, ja parlem 10 anys. 10 anys.
10 anys.
La primera pregunta seria, ja que estàs 10 anys allà, què fa un escriptor a Islàndia? Per què vas decidir anar a Islàndia?
Bé, jo em dedicava, jo soc economista i em dedicava a la immobiliària, i ja vaig fer 40 anys i em vaig cansar. El meu somni era escriure, i la meva parella era d'Islàndia, ja portàvem 15 anys a Barcelona, teníem un pis, els nens a l'escola, i això i va ser la meva decisió que li vaig dir a la Gutné. Escolta, em vull canviar de feina, em vull dedicar a escriure, em vull mudar al teu país. Ella, esclar, es va quedar flipada i no s'ho creia al començament, no? Però la veritat és que vam provar, ens ha encantat, a mi m'agrada molt, i continuem aquí.
Ostres, això és una història digna de callejeros viajeros, eh? Allò de que rompo con todo en Barcelona i me piro a Islàndia a fer el meu somni, que és escriure, eh?
Almenys ho tens que provar.
Sí, sí, eres carne de 4, eh? No tens clar. Bé, i de fet, està prolífica la cosa, no? Perquè tens uns quants llibres ja publicats, entre ells No hay tigres en Islàndia.
Doncs sí, m'ha donat sort, perquè també és de dedicar-se plenament a alguna cosa. Quan estava a Barcelona no tenia temps d'escriure, però és que la vida també a Barcelona era molt estressant. Arribava sempre per la nit, no veia els nens, les pauses que es fan al migdia, que li diuen de siesta, no s'aprofiten. Aquí a Islàndia pues, tenim un altre horari, s'aprofita més el temps, i el dedicar-te plenament a escriure, la veritat és que a Islàndia m'ha donat sort, perquè només mudar-me a Islàndia, de seguida una editorial m'ha publicat la primera novel·la, després la segona, després la tercera, i bueno, i ara ja estic escrivint la quarta i la cinquena.
Carai, sí que és prolífica la cosa. Com és la diferència de viure a Barcelona a Islàndia? Perquè m'està explicant que les diferències són molt clares en aquest cas, no?
Sí, a veure, horari és horari nòrdic, qualsevol que coneix els horaris nòrdics sap que són, pues, jo crec per mi que són millors. El que et comentava, per exemple, al migdia, pues, en mitja hora, 20 minuts, fas el dinar i no fas postre, cafè ni tot això. Després acabes de treballar a les 4 i mitja, a les 5 de la tarda.
M'estàs matant, Jordi.
Això seria, per exemple, una diferència, però després n'hi ha una diferència sobretot del temps. Aquí l'hivern és una illa que potser dur tampoc és algo com a Suècia, que et poses a menys 20 perquè és una illa i tenim la corrent del golf i llavors suavitza les temperatures. Però encara així que sigui una illa, la foscor, per exemple, a l'hivern a les 10 i mitja del matí, tu ja has esmorzat, has anat a la feina, bla, 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 i encara és fosc. I també tenim molta neu. Ara mateix no tenim neu, però després arribarà. I això de veure la costa amb tanta neu al costat, jo vaig amb la meva bici. Agafo la bici, poso rodes a clau, surto amb la bici i, bueno, m'encanta. Si t'inspires i contacto amb la natura. La natura és un altre tema molt impactant d'Islàndia. Islàndia, si viatges a Islàndia, no et quedes a la ciutat. De fet, només n'hi ha una ciutat que Reykjavik. Fas un cotxe, dones tota la volta i quan dones totes les voltes veus les glaceres, veus els volcans, veus les zones geotèrmiques, el geyser i tot això, el primer cop ho flipes.
No, ja.
I jo em quedo aquí.
Clar, un mediterrani com tu, que va allà acostumat al Mediterrani, no sé si és molt impactant, perquè la cultura... En xoc cultural, clar, el xoc d'hores és el que m'estàs explicant, però, per exemple, això cultural, com ho has portat, això?
Ho he portat molt bé. Ho he portat molt bé i m'he integrat molt bé. També he tingut la sort de que la meva dona és aquí, però m'he integrat a la cultura, m'he integrat al temps. També depèn una miqueta de la teva actitud. I la meva actitud també era de canvi, saps? O sigui, 40 anys i la típica depressió, la típica crisi dels 40, que jo pensava, això és una xorrada. Però quan vaig fer els 40 vaig dir, hosti, Jordi, tens que canviar. A més, tenia uns dinerets estalviats i vaig pensar, jo ho provo, em dedico a escriure, me'n vaig a Islàndia. I si després em va malament, escolta, em torno i ja busco una altra feina, perquè la gent em deia, escolta, Jordi, estàs boig perquè tu tens molt bona feina i ara te'n vas, ho deixes tot. I després, què? Si tens dos fills? I jo sempre deia, escolta, mira, tinc temps de tornar enrere, però almenys em vull donar l'oportunitat de provar-ho. Ho he provat i ho recomano. Si és una cosa que tens al cor i que necessites treure, almenys te tens que donar l'oportunitat de provar-ho.
Si dius alguna cosa que trobes a faltar de Barcelona...
A mi Barcelona m'encanta, Catalunya m'encanta, però he viscut molts anys a Barcelona, a mi m'agrada la ciutat, m'agrada caminar per la ciutat. Aquí a Islàndia no es camina. O sigui, tothom té cotxe i encara que sigui una família de 2, 3, 4 persones, doncs tenen 2, 3, 4 cotxes. Llavors, també, lògicament, pel clima.
Bé, dit això, i un dels llibres que ja has presentat és No hay tigres en Islàndia, dels que tens publicats. És una obvietat o no? O no hay tigres en Islàndia? De què va tot això?
Això va del tema dels hackers. Ja saps que ara està molt, molt de moda aquests que t'intenten timar per internet.
Sí,
i el protagonista es diu Tigre Solitario i és un noi que és un hacker, un noi jovenet que, bueno, que es fica al Darknet i bueno, està investigant. Primer ho fa per diversió, després per guanyar diners i després pues, bueno, se n'adona que n'hi ha unes coses pues, que són una amenaça pues, per la gent. I aquest noi li agrada molt Islàndia. I llavors hi ha diversos capítols. N'hi ha un que és a Snæfellsnes, a la península de Snæfellsnes, que us recomano, és una península brutal aquí a Islàndia. I la seva il·lusió sempre és anar a Islàndia, no? Però ell no ha anat mai a Islàndia. Per això és No hi tigres en Islàndia. I, bueno, no t'explico el desenllaç perquè...
No ho rebentis. No, però és curiós perquè, evidentment, aquesta novel·la està inspirada allà, no? Mentre estaves vivint a Islàndia, esclar.
Tot les meves novel·les estan connectades amb Islàndia, Catalunya, Espanya i, bueno, als Estats Units algun cop i així. Però sempre és la nostra cultura, la cultura catalana, connectada amb la cultura islandesa, perquè, clar, jo estic al mig i en benefici de les dues coses.
Jordi, escolta'm, gràcies per l'atenció, molt amable, i que gaudeixis. Me n'alegra molt que siguis feliç.
Gràcies a vosaltres. Un plaer i salutacions a tots els barcelonins catalans. Gràcies.
Gràcies a tu per bé, no sé si us heu... Si teniu ara ganes d'anar a Islàndia a viure. A mi el clima i això que sigui sempre de nit, no sé si m'acaba de fer el pes, en tot cas, Lo que sí sé es que vamos a perder peso con el plan 1, 2, 3. Eso ya os lo digo de entrada. Vamos a adelgazar rápido, sin pasar hambre. Y es posible con el plan 1, 2, 3. Y vas a estar listo para la temporada de los excesos comiendo y no cogiendo ni un gramo. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Cruz. Buenos días. Pues sí, si quieres perder peso y lucir cuerpazo, lo vas a conseguir con el plan 1, 2, 3. Rápido y seguro. ¿Por qué? Porque en tan solo 3 semanas puedes perder de 4 a 7 kilos y mantener esa balanza a raya durante los excesos, comiendo y disfrutando.
Bueno, y no son batidos, sé que seguimos comiendo, pero es que nos saciamos, bajamos sí. De peso, la ¿dónde? Pues mira, la grasa de la barriga, que se va en un plisplas. Eso, y ya la primera semana nos vamos a deshinchar y eliminamos volumen con los sobres de piña.
Claro, ellos nos ayudan a eliminar todas las toxinas, la retención de líquidos, por eso nos desinflamos y depuramos. Y ya en esta semana bajamos más de 2 kilos y fácilmente más de una talla.
Efectivamente, la segunda semana adelgazamos otros 2 kilos más con los sobres de naranja.
Pura fibra, son prebióticos, mejoramos la digestión y combatimos el estreñimiento. Son saciantes, y que conseguimos y vemos los resultados con un vientre más plano.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas y con ellas vamos a perder ya en total de 4 o 7 kilos.
Claro, las cápsulas nos ayudan a atrapar la grasa, eliminarla, que nos permiten seguir perdiendo peso, son saciantes, calma la ansiedad y no perdemos la masa muscular, Si quieres estar 1, 2, 3, no te tienes que mover de casa, no tienes que ir a ningún centro, solo tienes que marcar este teléfono, 650-51-52-53, que te lo llevamos al domicilio por mensajería, sin gastos de envío.
Efectivamente, oye, que no lo busques en farmacias, porque no está en farmacias, es exclusivo de Clinitec, y solo puedes conseguir llamando a ese teléfono que te acaba de dar Enriqueta, el 650-51-52-53, por supuesto, con registro sanitario, es apto para todos, incluso celíacos, hipertensos, diabéticos, y también una cosa muy buena, que nunca viene solo, Enriqueta, es que el plan 1, 2, 3 nunca viene solo.
Nada, que estamos en campaña de Navidad, claro. Cruz, y tenemos que tener el mejor plan que nos permite perder de peso, que es el plan 1, 2, 3, y además bien acompañado, porque de regalo hoy para ti una infusión extraordinaria, que es la Clinidiet, que nos ayuda a disolver grasa, de regalo hoy el gel caliente que lleva rolón incorporado, es un reductor, es un destructor de grasa y que nos alisa la piel, y también hoy de regalo para ti el elixir cremigel para nuestra cara, la eterna juventud que queremos, ¿no? Porque ilumina, blanquea y borra las arruguitas. Esta gran promoción para ti con tu plan 1, 2, 3, llamándome ahora mismo el teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo su equipo para atenderte sin compromiso cualquier duda que tengas sobre el plan 1, 2, 3. Y no te preocupes por los excesos en estas fiestas, porque adelgazar con el plan 1, 2, 3 es posible y sin coger tampoco un gramo. 650-51-52-53 y recuerda que viene, que nunca viene solo. En este caso viene con el detox, con el gel de rolones y con el elixir. Todos con el plan 1, 2, 3. Y además vamos a nivelar colesterol y azúcar, Enriqueta.
Claro que sí, nos baja porque estamos depurando y eliminando toxinas y también cuidar el hígado, cuidar los riñones. Son ventajas muchas con el plan 1, 2, 3, estéticamente porque vemos los resultados y sobre todo de cara a nuestra salud, que es muy importante. Así que anímate, llámame, infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Pues nos ponemos guapos y guapas estas Navidades con el plan 1, 2, 3, 650-51-52-53. Enriqueta Patunets,
bon cap de setmana. Patunets, molt gran, igualment. Bon cap de setmana.
Adéu. I de seguida parlem d'aquesta Papa Noelada Motera. Parlarem amb el David Bondí, el síndic de Greuges, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Simultáneo. El nuevo espacio gastronómico del Hotel Catalonia Barcelona Plaza te ofrece cada tarde del 18 al 22 de diciembre a las 6 un concierto único y exclusivo de Navidad, con las canciones navideñas de esta época, con grandes músicos en el escenario. Vívelo con la familia o amigos en horario de tarde en simultáneo. El nuevo espacio gastronómico del Hotel Catalonia Barcelona Plaza en Plaza España. El espíritu de la Navidad. Más información en su perfil de Instagram @simultaneoplaza.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93-490-2629. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Tarrasa. Este año cuide a quien más quiere.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona insisteix en la necessitat d'aplicar mesures cautelars per aturar la Papa Noelada Motera d'aquest any, que es celebra precisament demà passat, dia 17. Tenim al telèfon el síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David, bon dia. David, benvingut, com estàs?
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, l'any passat ja recordo que parlàvem de la Papa Noelada Motera. Ho recordo, sí, que vaig parlar amb tu, sí, sí.
L'any passat ens va entrar una queixa dels drets afectats per la Papa Noelada Motera. Aquest any ens ha entrat també una queixa. I nosaltres, no, en aquest cas, no hem actuat d'ofici, sinó que ens entra una queixa dient que l'any passat es va fer, es van advertir que s'havien d'adoptar determinades mesures, no es va poder impedir realitzar-la, posicionar-nos aquest any. Nosaltres hem demanat informació a l'Ajuntament sobre quines mesures ha adoptat per gestionar-la, bàsicament no tant per prohibir-la, sinó per gestionar-la. I què ens diu l'Ajuntament i ens diu la Generalitat? És que no han demanat permís per poder fer aquesta reunió, manifestació, mobilització, uns permisos preceptius.
Sí, més que prohibir és gestionar això, no? Perquè, clar, no sé quins permisos s'han d'agafar. Primer, suposo un permís de concentració de motos, en aquest cas, o de soroll. Perquè quins serien els drets més afectats de tot això? El soroll, suposo.
Sí, però cada vegada que hi ha una concentració, hi ha una manifestació, tu has de demanar permís a la Generalitat i la Generalitat ho comunica a l'Ajuntament i a l'Ajuntament fa el dispositiu necessari perquè l'alteració de la vida quotidiana sigui la mínima. Però en aquest cas sí que inicialment es va demanar permisos, però ja les últimes no han demanat cap tipus de permís, ho venen com una concentració que no comença a Barcelona, comença a l'Hospitalet i acaba arribant a Barcelona. Nosaltres el que diem és que aquí s'haurien d'haver demanat algun tipus de permisos. Estem parlant que l'any passat van ser de 1.500 a 2.000 persones que van col·lapsar la Gran Via de Barcelona. Per tant, estem parlant d'una mobilització que sí que afecta a la vida normal de la ciutat i tenint en compte quines són les dates. Estem parlant del cap de setmana abans dels Nadals, que la gent està en compres, la gent està per la ciutat. Nosaltres veiem que aquí hi ha una afectació a la vida quotidiana de les ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
I què es pot fer davant d'això? Perquè suposo que si ho volen fer, no sé fins a quin punt se'ls hi pot impedir, o almenys gestionar d'alguna manera, arribar a algun acord, però què es pot fer a partir d'aquí? L'Ajuntament quines eines té per gestionar tot això?
Home, nosaltres entenem que ja a xarxes hi ha imatges del que va passar l'any passat. Ja l'any passat es van pensar sancionar els incompliments, és a dir, estan cremant rodes, estan aixecant la roda, saltant el semàfor a l'hospital. Bàsicament, i no estem en contra que es pugui fer una mobilització ciutadana. Després, és a dir, l'argument és de que es pot recollir joguines i entregar als nens. Bueno, a mi m'agradaria veure després del diumenge, jo crec que l'acabarà fent, després del diumenge, aviam quantes joguines han recollit i quantes han entregat. L'argument d'aquest d'una Papa Noelada Motera per recollir joguines, l'any passat ja vam veure que no hi havia.
La pregunta, la darrera pregunta que et faig, ha dit, això està previst per fer-ho aquest proper cap de setmana, el dia 17. S'està a temps de fer un control, una cosa així? L'Ajuntament, hi ha temps, prou temps per fer-ho?
Nosaltres, en el moment que ens entra la queixa i en el moment que ens assabentem de la data, és quan actuem. Nosaltres creiem que sí que hi ha temps. L'altra cosa és si l'Ajuntament té la capacitat o no de poder prohibir-ho. Això és, i també una cosa important, tenim l'antecedent de l'any passat. L'any passat ja vam demanar unes mesures cautelars, ens van dir que no havien arribat a temps, sabíem que aquest any es produiria, nosaltres hem tornat a demanar quan sabíem la data exacta i quan es va anunciar.
Doncs, senyor David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada, per l'opinió molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, gràcies. De seguida parlem d'humitats amb Murprotect i parlarem d'altres coses amb la Mar Puerto. Com estàs, Mar Puerto? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Escolta'm, de què toca avui? Què parlarem?
Doncs avui parlarem de que a Catalunya és el lloc d'Espanya on les mares se senten més incòmodes a l'hora de donar el pit en públic.
Doncs de seguida en parlem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Però abans, atenció a això. La Fundación López Mariscal nos ha recibido hoy en Ubrique, Cádiz, con los brazos y las puertas abiertas. Y nos hemos dado un baño en esa buena energía que transmite su fundador, José Luis López Fernández, el turronero, nacido en Ubrique, en el seno de una familia humilde dedicada a la venta de turrones. Tiene un espíritu emprendedor, empresarial, que le lleva a triunfar en los negocios, pero que siempre lleva a Ubrique y a sus gentes en el corazón. Y la muestra es esta Fundación López Mariscal.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Sephora.
¿Sephora? Quiere hacerte brillar esta Navidad. Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y brilla con tu luz.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Essencial per moltes coses, per la salut, essencial per benestar de tothom, essencial per absolutamente todo, es tener una casa sin humedades. Y esto es una verdad. Y yo no soy experto, pero lo sé, pero lo sé. Y sí que tengo aquí hoy conmigo a un experto, bueno, en representación a una empresa de expertos. Él es el que hablará, es Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña. ¿Cómo estás, Ignacio?
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido. Oye, yo hablaba de que lo ideal para la salud, para todo básicamente, para estructuras, para la salud personal, es tener una casa sin humedades. Ahora viene el frío. Esto en verano igual se te pasa más, pero en invierno las humedades son mortales. ¿Con qué problemas de humedades nos podemos encontrar en nuestras viviendas, locales, oficinas, ahora que llega el frío?
Bueno, evidentemente, como tú dices, en invierno las humedades de tipo estructural se intensifican. Pero, sobre todo la patología que más podemos decir que se lleva al premio es la condensación. La condensación. Esa es la reina. Aquí se une el intenso frío del exterior, y hay ese contraste térmico exterior-interior que, sumado a una nula o deficiente ventilación, no vaya a ser que nos vayamos a congelar dentro de casa,
todo sea,
es lo que hace que surja la condensación, o lo que es lo mismo, que empiecen a gotear los cristales, las ventanas, y que comiencen a aparecer esas molestas manchas negras de moho alrededor de las ventanas, en las esquinas de las paredes, dentro de los armarios, en fin. También quiero recordar que este tipo de humedades pueden padecer todo tipo de edificios, sea obra nueva o obra antigua.
O sea, da igual que sea de ahora o de hace
exactamente igual.
50 años.
Incluso da igual la altura. Puede aparecer lo mismo en un ático que en una planta baja.
¿Ah, sí?
Puede aparecer exactamente igual.
Claro, ahora que hablas de esto, ¿cuáles son las medidas necesarias para acabar con esa condensación? ¿Desde Murprotec qué hacéis?
Bueno, nosotros en realidad siempre aconsejamos lo mismo, somos muy repetitivos. Pues lo principal es ponerse en manos de profesionales y buscar soluciones definitivas. Un deshumidificador, una pintura o cualquier otra solución casera no va a acabar con el problema ni va a matar esos mohos, esos bichitos tan molestos. Es un problema serio y crónico y que hay que tratarlo con la contundencia y profesionalidad que se merece.
Ajá.
En Murprotec contamos con una tecnología propia y patentada llamada central de tratamiento de aire,
¿sí?,
que funciona como un pulmón artificial. Lo que hace es extrae el aire nocivo del interior y lo expulsa, y al mismo tiempo impulsa aire del exterior. Este aire lo purifica, lo trata y lo insufla dentro del hogar a una temperatura regulada y con las ventanas cerradas. O sea que eso es lo importante.
Ajá.
No hay corrientes de aire, pero la casa evidentemente respira. Esa es la clave. Que a pesar de no abrir las ventanas, a pesar de estar todo cerrado, todo hermético, sabemos que la central de tratamiento de aire ventila perfectamente la vivienda y soluciona este tipo de patologías.
O sea, y elimina toda esa condensación que estábamos comentando, ¿no? Todo esto queda solucionado.
Sí.
Sí.
Mira, cualquier interesado nos puede contactar a través del teléfono 900-102-103 o mediante nuestra web humedadesmurprotec.es. Recordamos que la visita diagnóstica es gratuita y sin compromiso, y ahí cualquiera de nuestros expertos le explicará a los clientes en profundidad y qué tipo de patología padece, cómo se produce y por qué, sus consecuencias y los tratamientos, porque nosotros garantizamos todos los tratamientos que realizamos.
900-102-103, ese es el teléfono gratuito para humedades, si tenéis humedades, para contactar con Murprotec, o en la web humedadesmurprotec.es. Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña, oye, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer estar aquí.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña i Andorra.
Estàs informat.
I una altra cosa, a més. Mireu, després de parlar d'humitats, ara parlem d'una qüestió humana. Catalunya és el lloc d'Espanya on les mares se senten més incòmodes donant el pit en públic. Per això, reconeguent la necessitat urgent d'abordar aquests desfilaments, desafiaments, s'ha llançat una campanya amb un globus gegant en forma de pit a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Mar Puerto, explica'ns això.
Doncs es tracta d'una campanya que té com a objectiu fer una declaració audaç sobre el dret de les mares a alletar quan i on vulguin, sense haver de patir judicis ni incomoditat al respecte. La lactància en públic continua encara sent percebuda com un tabú a la societat, i el 66% de les mares enquestades a Catalunya han rebut comentaris negatius o mirades desaprovadores mentre donaven el pit o s'extraien llet en públic, i el 80% han estat instades a amagar-se en algun moment. La llevadora Yanira Blanco ens assegurava que hi ha establiments on hi ha més i menys malestar, i també ens ha parlat de l'eina de qüestió de moltes instal·lacions.
El 61% de les mares que daven el pecho manifestaron sentirse más incómodas tanto en cafeterías como bares como restaurantes, señalando estos establecimientos como las principales fuentes de malestar, seguido de parques y plazas públicas, donde un 52% lo había experimentado. En cambio, por ejemplo, muchas mujeres comentaban que en los hoteles y museos eran como algunos de los lugares donde se habían sentido con menos malestar, más cómodas.
I si parlem d'incomoditat, hem de parlar que les persones desconegudes i els transeunts van ser identificats com les principals responsables de que les mares se sentin jutjades o incòmodes. I també, sobretot, hi ha gent jove que són detractors, en aquest cas, en comparació a altres regions a Catalunya, doncs hi ha molts més. Moltes d'elles, les mares se senten que s'han d'apartar o moure's o fins i tot anar-se a un lloc tancat pensant que fan fins i tot alguna cosa dolenta.
Y yo como profesional veo que quizá a lo mejor si existiese una ley que las pudiese amparar, quizás a lo mejor ellas se sentirían como más cómodas. Muchas veces ya no es que esté prohibido, sino que a veces en algunos lugares sí que es verdad que adecuan unas zonas especiales para que ellas puedan dar el pecho, pero ellas como que no se sienten cómodas tampoco, ¿no? Porque es como de alguna manera se sienten que se tienen como que apartar, ¿no? O se tienen que mover del sitio donde están, a lo mejor con familiares o con amigos, para desplazarse a un sitio cerrado donde tengan que dar el pecho. Entonces como que se sienten como que están haciendo algo mal.
I encara que la lactància cada cop va guanyant més acceptació, sí que és cert que doncs, tant els mitjans de comunicació com les xarxes socials, a vegades encara doncs, estem una mica limitats i s'obstaculitza aquesta completa normalització de la lactància com a tal.
És que la dieta als nadons és molt, molt beneficiós. Marc Porto, moltes gràcies.
Gràcies.
Arribem a la una i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.